poden acabar la jornada sisens si guanyen l'Eibar contra l'Alcorcón i el Racing de Ferrol contra el Tenerife.
Mentrestant, a primera divisió hi ha hagut destitució d'entrenador, en aquest cas el Sevilla ha destituït Diego Alonso.
Després de la derrota d'ahir a casa per 0-3 contra el Getafe i tancant una setmana nefasta en què l'equip ha quedat eliminat de les competicions europees, fora de la Champions i també de l'Europa League, de la qual n'és el vigent campió. L'uruguaià Diego Alonso, de fet, és ja el segon entrenador que cau aquesta temporada al Sánchez Pizjuán, perquè ell ja va arribar per substituir José Luis Mendilibar i en 11 jornades no ha aconseguit guanyar un sol partit de Lliga ni de Champions. També jugats ahir, Celta 1, Granada 0 i Atlètic de Bilbao 2, Atlètic de Madrid 0. Avui, a més del Real Madrid-Vilareal que ja hem comentat, Almeria-Mallorca a les 2, Real Societat-Betis a 4:15, amb homenatge a Aitor Zabaleta, el 25è aniversari del seu assassinat, i molta polèmica perquè l'equip basc, Xavi, no ha volgut vendre entrades a l'afició bètica perquè l'any passat, en un Real Societat-Betis, es van colar noeta membres del Frente Atlético lluint màscares de calaveres amb entrades cedides pels radicals del Betis. Per evitar que avui l'homenatge acabés com a Rosària de l'Aurora, la Reial ha estat taxativa i no ha venut cap entrada a l'afició del Betis, i el Betis ha posat el crit al cel. També avui, les Palmes Cádiz a 6:45 i a la Lliga Femenina juguen els dos equips catalans, el Barça, que és líder a les 12 a Tenerife contra el Granadilla, i el Llevant Les Planes, que rep a les 2 el Real Madrid a Sant Joan d'Espí.
Mentrestant, en futbol internacional, en surt majúscula la Premier amb un partit que és el Bournemouth-Luton, que es va haver d'ajornar perquè un futbolista que ara mateix està fora de perill va defallir completament a mig partit.
Sí, el capità del Luton, Tom Lockyer, que es va desplomar en ple partit, el van ajornar després que els serveis mèdics evacuessin el galès amb oxigen i en llitera. Lockyer, de 29 anys, ja havia patit una primera descompensació a la final d'ascens de l'any passat contra el Coventry, i aleshores doncs el van operar i havia rebut el vistiplau per poder tornar a jugar. El futbolista està hospitalitzat, estable, segons el club, i encara li han de fer més proves. Encara la Premier és notícia la crisi de resultats del Manchester City, que hi va empatar 2 a casa contra el Crystal Palace i només ha aconseguit una victòria en els últims 6 partits de Lliga. De fet, l'equip de Pep Guardiola, que ara té Mundial de Clubs, pot quedar a 6 punts del Liverpool si els de Klopp guanyen el clàssic del futbol anglès aquesta tarda a Anfield contra el Manchester United.
Doncs, mentrestant, el City, per tant, que també entra en aquesta crisi de resultats. En bàsquet, hi ha duel català avui en aquesta jornada, Girona-Joventut, en horari via lliure, 1:15, Fontejau, duel clau per les aspiracions de Copa de tots dos.
Sí, perquè estan empatats amb balanç de 7 victòries i 6 derrotes, 2 victòries menys que el Barça, que la sí rebrà el Baskonia, en un partit important pel projecte de Roger Grimau, perquè passa el pitjor moment després d'encadenar 3 derrotes seguides. Ahir, tornant a parlar de la Copa, passa enrere del Baxi Manresa, que va perdre a casa 73-76 contra el Tenerife, amb empipada del tècnic Pedro Martínez.
Però els tirs lliures, no? Crec que hem tirat un al tercer quart, i no sé si han tirat 16-1, no? Llavors, pues bueno, no em queixo de l'arbitratge, em queixo de que són... Bueno, sí que em queixo de l'arbitratge, però vull dir que també és que ells són capaços de no res treure aquestes faltes. Ja això no és ritme, ni és estil, ni és nada. És que són gestos i que els àrbitres piquen.
A la Lliga Femenina, cara i creu en el camí cap a la Copa de la Reina, el Cadí la Seu va guanyar a casa del Jairis, va guanyar casa al Jairis, vull dir, 69-60, partit jugat a la Seu d'Urgell, i derrota sorprenent i clara de l'Uni Girona contra l'Estudiantes a Fontejau, 60-78. Avui, Barça, Sant Feliu, Enc, Ferrol, a 1:15.
I acabem amb handbol.
Perquè el Barça jugarà a les 9 a Irún contra el Logroño La Rioja a la final de la Copa d'Espanya. Ahir va eliminar el Granollers a semifinals per 42-33.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Saps per què els experts recomanen comprar als mercats de Barcelona?
Perquè hi ha 43 mercats molt a prop teu, amb més de 2.000 establiments al teu servei.
Perquè són la millor oferta en producte fresc i de qualitat.
I perquè comprar als mercats de Barcelona és tota una experiència.
Mercats de Barcelona, frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Des que practico la risoteràpia, em prenc de broma tots els problemes. Ric de la feina, de la inflació, dels polítics.
Però si em quedo sense calefacció perquè tinc la caldera espatllada, no hi ha manera.
Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat. I ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar. Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Saps on és l'autèntica màgia del Nadal? En un somriure que et canvia el dia, en compartir les crispetes més cruixents o en agafar-se de la mà ben fort vivint l'emoció del cinema a la pantalla gran de Cinesa. Aquest Nadal regala la màgia del cinema amb les targetes regal de Cinesa. Demana-les al teu cine. Informa't a Cinesa.es.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 5.
Aquesta indicació de regulació, de restricció absoluta d'ús dels mòbils a primària, els centres hauran de començar a adoptar-ho a inici del curs 24-25.
El problema no està en primària, el problema no està a secundària. Nosaltres som partidaris de que s'ha de regular l'ús dels dispositius al sistema educatiu.
Amb aquesta reunió, que està acordada i que tindrà lloc, justament no ha passat quan es van trobar en el marc del Parlament Europeu a Estrasburg, precisament perquè no podia ser una reunió amb tots els ajuts.
La grip i la Covid es poden complicar i tenim bones vacunes i, per tant, fem una crida a la vacunació.
Sí, está claro que no estamos en un gran momento. Tenemos que salir ya porque son muchos puntos y se nos escapa.
Devem ser un dels pitjors equips d'Europa en efectivitat, però produint-la devem ser un dels millors. Avui sento frustració molt gran, perquè crec que l'equip fa moltes més coses per guanyar partits, però bé, són errors nostres.
Aquesta és la veu de Xavi Hernández, les veus dels dia, algunes de les veus del dia, com també la de Pedri, que deia això de s'escapen, i efectivament, perquè avui el Barça estarà pendent del Madrid, estarà pendent també demà del Girona, perquè si no hi ha ensopegada, el Madrid s'escaparia del Barça a 7 punts i el Girona en el liderat a 9. Un empat, per tant, que no va servir pels culers. De seguida ho parlarem tot plegat amb una culer enfervorida, com és la Carla Torró. Abans, però, saludem l'Antonio Baños. Hola, Antonio, bon dia.
Ja veu felicitar el Xavi abans del partit, ja li veu fer...
Ets malvat, eh?
És que bo que
ets
sí.
Malvat. Hola, Alejandro López Fonta.
Jo, bona a tots. Jo ja tinc bastant amb l'Espanyol.
Amb l'Espanyol,
o sigui, eh? Que jo del Barça no opino. Perquè ja tengo bastant... Me van a dar por todos los lados.
No, sí, sí. Empat també de l'Espanyol, ahir.
Lamentable.
Sí, però un país sobirà, amb Andorra, eh?
Ah, vale.
Bueno, mira. I veu jugar contra un país sobirà.
Contra una potència europea. No, però,
bueno, té una cadira a la ONU, jo no sé...
Sí, sí. No, cap problema. Bueno, de seguida l'Arturo Puente i també la Carla Torró, que ara m'han dit que estan a punt d'arribar. Però abans, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia a tothom, com
esteu? Tota aquesta gent que estem enganxats de la veu i del nas i de la congestió i tot això, fred, avui és fred, fred, eh?
Fred, és el matí més fred, de fet, a moltes comarques, des del març i fins i tot a Barcelona, al centre de la capital catalana, no hi feia tan fred des de l'1 de febrer. Temperatures molt baixes, ara mateix 7 graus i mig... El centre de Barcelona és un ambient fred per ser a la costa, la ciutat, a la capital catalana, però a l'interior glaçades fortes, molt fortes en algunes valls del Pirineu, ja 7-8 sota zero, també a moltes capitals de la Catalunya central, de Ponent, a la ciutat de Lleida, avui s'ha baixat a 5 sota zero, cosa que no passava des de començaments de març. Per tant, ambient molt fred, toca abrigar-se si sortiu fins a mig matí amb aquestes primeres hores. També precaució a la carretera, perquè hi ha alguns bancs de boira cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, puntualment també es poden formar a la Catalunya central, cap al Pla de Lleida, amb anticicló, amb molta inversió tèrmica i amb molta pressió atmosfèrica. Estem tenint pressions atmosfèriques com feia molt temps que no teníem, i això està portant que molta gent tingui mal de cap.
Ah, mira, li vaig sentir això l'altre dia a l'Abel, divendres, dient, si teniu mal de cap és la pressió atmosfèrica.
No us estranyi, eh? No. Tenim aquest matalàs.
No té a veure amb la grip que hi ha.
Jo crec que també pot ser, eh? Però...
també deu ser la pressió atmosfèrica.
Ah, jo això ja no
m'hi poso.
Ah, no sé, és per
tens ganes de picar, per burxar. Hola, Carla Torró, bon dia.
Què tal, bon dia?
Hola, Arturo Puente, bon dia. Com porteu la pressió atmosfèrica?
perdona, jo t'he de dir que he tingut mal de cap últimament.
Ara, ara, veus.
I, a veure, també existeix la possibilitat seriosa de que sigui l'angustipat.
Home, clar, és que...
Jo vaig estar...
Però no descarto la pressió atmosfèrica.
Jo vaig tenir el sopar d'empresa i una pressió atmosfèrica.
No has pogut dormir.
No he pogut dormir
de la pressió atmosfèrica.
Això del sopar d'empresa, és tremendo.
Va ser ahir el sopar d'empresa?
No, 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 divendres.
Ah, divendres. Sí, sí. Bueno,
s'ha de vigilar molt en els altres.
Una cosa, sí. Divendres...
Jo no vaig.
Però s'ha de vigilar en general.
No, però vigileu, des d'aquí un missatge. Us animeu.
No, és molt complicat.
Sí, sí.
Hi ha gent que ja no té edat i ja està. Bueno, escolta, em vaig trobar dijous i divendres sortint tard de Barcelona, que estava bloquejada la Gran Via. O sigui, hi havia un... No sé si era un col·lapse només perquè deu haver-hi obres a algun lloc, però a la matinada, un bloqueig a la Gran Via sencer, tots els carrils, bloquejadíssims, ja. Perquè, home, era el dia del sopar d'empresa.
El gran dia.
Sí, sí, sí.
Hi ha gent que s'emborratxa dos dies a l'any,
no, ja
un
està.
És aquest, i un altre és no t'ho viatja.
Banyos, no tens sopar d'empresa?
Soc autònom.
Te la podries muntar tu mateix.
Bueno, totes les nits, no? Saps sopar d'empresa.
Ja ho faig. Abans em convidaven de tant en tant a algun sopar d'empresa, però, com diu la Carla, millor no anar-hi.
Millor no anar-hi, eh?
No, perquè
si
l'endemà...
Si et convidessin, no hi aniries.
Sorprenentment, l'endemà són les mateixes cares que,
oh,
que has vist, que has vist al sopar.
Sí, i tant.
I sobretot, alguns recorden el que has dit i el que has fet al sopar d'empresa.
Bé, Martí.
Doncs això, l'anticicló, que fins que no es comenci a debilitar, continuarem amb aquesta pressió atmosfèrica alta, per tant, mal de cap, moltes persones ho noten. Amb inversió tèrmica fa més fred en zones baixes que no pas a muntanya. Avui és d'aquells dies que, per exemple, a la plana de Vic s'està molt més bé a punts de muntanya com el Cabrerès, fins i tot el Lluçanès, Moianès, que no pas a la capital d'Osona, doncs amb ambient molt fred, amb glaçades que han arribat als 4 sota 0 a la capital d'Osona. Aquesta dinàmica ens acompanyarà tota la setmana que ve, sense perspectives de pluja. Malauradament, mirant mapes a llarg termini, fins a l'acabar l'any no es veu cap canvi de temps important.
2024.
Pràcticament podria ser que no caigués cap gota a moltes comarques fins l'any que ve. Potser sí que al Pirineu arriba algun front desgastat. Ara mateix es veia un escenari del 27-28, un front que arribés amb una mica més de cara i ulls com per regar algunes comarques, però es desfà bastant, o sigui que potser haurem d'esperar i entrar a festes amb un panorama que tradicionalment és el que tenim ara, que és anticicló, és fred, és boires, però clar, en un context greu com la sequera estructural que patim, doncs males notícies de moment.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Torró, no et trec el tema del Barça, no?
Vols que ens posem
davant? No, després ho parlarem, trucarem al Pou i tot això, perquè...
A veure, és preocupant, i a més dius, mira, m'organitzo aquí el dissabte a la nit per veure el futbol en lloc d'anar a un sopar, no sé què, i acabant anar a dormir de mal humor.
Sí, sí, mira, és que de fet és el dibuix que feia avui el Joan Jopallàs, que deia, a veure si trobo textualment el que deia... el Barça desespera més que distreu, el barcelonista endolla la tele desconfiat i la paga de mala llet.
Sí, és tal qual.
És bastant així.
És bastant així.
Ja engega la tele mirant de, hòstia, a veure què passa, i acaba i... Ja ho sabia. Que passaria això. Bé, 3 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, després en parlem. També parlarem de la qüestió educativa i dels mòbils. Ahir que la consellera d'Educació va anunciar ja que oficialment a partir del setembre a primària estaran prohibits els mòbils, lliure de mòbils va dir, i va apuntar que a secundària una mica els centres aniran decidint, en parlem després, però he de dir una cosa, que avui t'has fixat, Torró, no, que ens han portat?
És que t'anava a dir.
Avui el gremi de pastisseria ens ha portat...
És boníssim, això.
Dos panetones.
Està boníssim, eh?
Ah, últimament hi ha aquest boom absolut a casa nostra també, perquè el panetone és italià, com sabeu. Les pastisseries artesanes també en fan, amb la massa mar, els fruits secs i tota la pesca. I el que tenim davant, el gremi de pastisseria ens ha portat el panetone guanyador de l'últim concurs millor panetone artesà de l'Estat 2023, que organitza el gremi. És el del pastisser artesà Lluís Costa, de la pastisseria Vallflorida, xocolaters de Sant Esteve de Palautordera, que va guanyar les dues categories, és a dir, el panetone clàssic, que és el de fruites, i el panetone de xocolata. O sigui, que vosaltres mateixos ho teniu.
Està boníssim.
No,
aquest és el clàssic.
Millor que qualsevol panetone d'aquests italians que hi ha per allà.
És que ja es veu.
Tu estàs en contra perquè
estàs en contra del panetone, perquè està en contra de la meitat de coses del món, del gaudi.
Està fet per un pastisser, això està boníssim. No és el panetone este en plastificado que venden en...
Dels italians?
Dels italians, home, clar, jo sé que t'has emportat.
moment, un moment.
Com es pot estar en contra dels italians?
Perdona, ens venen amb Gerard, de tots.
Com es pot estar en contra dels italians?
Li quiten les nòvies.
No, home, no, perquè són la millor nació del món. Ens venen les coses més tristes. O sigui, carpaccio. Carpaccio de síndria.
De síndria no.
L'arròs covat.
Això ens ho hem inventat.
Unes herbes de marge.
No t'ho ha venut.
La coca de recapte, diuen pizza.
El pitjor és el...
És un
prosciutto,
tota
el prosciutto contra el jamón i el vi, el prosecco, el vino aquest que fan.
Bueno, sí, el prosecco és dolent.
El prosecco és dolent.
Molt millor el cava i el corpinat.
Són més bons venent, que jo crec que per això ens fan ràbia.
Però
quina persona, abans de que ens ho venessin, hagués menjat mai un carpaccio de meló?
Un carpaccio de meló?
Però on has trobat un carpaccio de meló, tu?
Jo no ho he vist mai.
Que és tot el que i tallat finet i escarpat. Sí, 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 i això estalvia.
Sí, que
passa una cosa,
que
passa una cosa. El que ens venen és gairebé tot, és italoamericà.
Ara.
Que passa per allà. Hi ha un podcast molt bo que es diu Denominazione d'origine inventata, que és boníssim, que explica com...
M'encanta.
És que de tot hi ha un podcast
inventata. Digues, digues, que jo anyado otra.
És boníssim. I és un tio que explica que tot això que els italians pensen que té 6 segles s'han de...
York,
hi ha polèmica en la carbonara, perquè ha sortit una
septa... A la carbonara hi ha molta polèmica, però jo crec que això, que li hem de donar una mica... O sigui, té tota la raó el que fa aquest podcast, que a més són molt destroyers i es fiquen molt amb la tradició culinària italiana, però que li hem de donar una mica la volta i les tradicions han de ser bones. Jo crec que el panettone és un bon producte i, per tant, sí, l'hem d'adoptar i ja està, i callar-nos. És igual si té 3 segles.
I callar-nos.
I és igual si té 3 segles o 4 dies. Perquè està molt bo, està bo. Una i dos, que les tradicions, com les oliveres són de qui les treballen, les tradicions són de qui les adopta.
Ara.
Ara. I els canelons són catalans.
Bravo.
I el panetone poder també.
Bravo.
Fuente, president.
Bueno, havies de dir, no, jo que... Per què als Estats Units només hi ha el prosciutto, que li no hi ha el jamón ibérico, que és boníssim.
Aquí hi ha un debat, eh?
No, jo te digo por qué, eh? A veure... Por la mafia. ¿Quiénes son? No. ¿Quiénes son los que no dejan entrar los productos allí para no competir contra los italianos?
El Graupero, quan estava a Nova York i jo el vaig anar a visitar, sempre demanava a tots els que veníem que d'amagat li portessin fuet.
Fuet.
Perquè no podies passar per la frontera amb fuet. Perquè hi ha gossos, eh?
Sí.
Hi ha gossos que no donen carn, eh?
Això recordo l'explicació de Graupera sobre els gossos.
No, em va dir porta en fuet, diu, sobretot que estigui tancat al buit, perquè l'oloren els cossos. Jo, una tensió, perquè entres al país més militaritzat del món amb una maleteta pensant...
Ves que...
Per anar a la presó, tanquen
una habitació i comencen a buscar. Vull dir que...
Però nosaltres, els catalans, hem portat mai el fuetino a Itàlia, no.
Fuetino.
Podríem portar-ho.
Deixeu-me, escolta, que no tindrem temps de res. Passen 2 minuts d'un quart de 10, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Cas. Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Una gran varietat d'entrants per anar obrint boca. El brou de Nadal acompanyat d'uns bons galets. Tota la varietat de canelons del Nando Jubany. I de postres, torrons, neules i panetones.
A Ametller Origen aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Com està això? Soc la Gesami Cadamés. El Ranxos de la Gesa és el meu nou llibre. Cuina de mar, de terreno, receptes atrevides i divertides de peix i marisc. Plats per a xalar, que són meleta de rome.
Un llibre de Cusatani Edicions.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril. Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé. Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano, el cavall fort dels petits.
No ens cal gaire per fer saber algú que no som tants, sinó un de sol. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Una conversa, una paraula, un sol gest, una oportunitat. De vegades amb una mirada i prou ja sembla que ens sentim un més. Iguals. Ens fa sentir a tots que som el mateix vaixell. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
A Lloguer Segur sabem que cada client és únic. Per això estem orgullosos de ser la primera empresa del sector a rebre la certificació AENOR de compromís amb la gent gran. Horari preferent, més de 50 oficines a la teva disposició, gestors especialitzats i molt més perquè l'edat no sigui un obstacle pel lloguer. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Ahir al matí, al mitja tertúlia, ens va saltar una informació que era un crim que s'havia succeït a Tàrrega. Un assalt violent a casa d'una persona al carrer Sagarra, hi vivia la víctima, que tenia 86 anys, la seva dona i un germà, i al cap de pocs minuts vam tenir la informació, us vam explicar i us vam avançar que era una víctima d'arma de foc. Cosa que ens va sorprendre molt, perquè a Catalunya no és gens habitual, que hi hagin assalts amb arma de foc en domicilis particulars i que acabin amb víctima mortal. A l'atac hi va haver-hi aquesta arma de foc implicada, els Mossos estan buscant dos assaltants i han decretat el secret d'actuacions. Deixeu-me saludar l'Albert Guerrero, que és el periodista especialitzat en successos i tribunals del diari Segre. Albert, molt bon dia.
Bon dia, Xavi, què tal?
Bé, una sorpresa enorme i majúscula, suposo, perquè nosaltres ja ens passava que no és gens habitual sentir un succés d'aquesta magnitud en una casa particular amb implicació d'arma de foc, que deu haver deixat la zona Tàrrega bastant, en fi, amb commoció, eh?
Doncs sí, no només Tàrrega, sinó tota la demarcació de Lleida. Si bé és cert que en els darrers mesos hi ha hagut aquí a les comarques de Lleida, n'hi va haver un al Guaire i un altre a l'Horta de Lleida, dos assalts violents, en els quals també les víctimes van ser majors d'edat, bueno, persones d'edat molt avançada, i que els van fins i tot lligar i tancar amb habitacions. En aquest cas sí que el més sorprenent no és això, l'arma de foc. El que fins ara es comenta i hem pogut estirar del fil és que aquesta pistola sí que seria del mateix propietari de la casa, perquè deia que tenia por de que el poguessin, bueno, que poguessin entrar de nit, com així hauria set. Pel que sembla, no, aquí tot apunta que volien entrar a robar. L'hora també ja no és una hora, és ben entrada la matinada, és quasi bé primera hora del matí, vull dir, és a 4:45, i això és el que fa ballar el cap als Mossos, no? Si el que volien, quin era el motiu, no? Exactament, per tot sembla que van entrar per la finestra per anar a robar, i que se'ls hi va anar de les mans, no? Perquè diuen, el que es comenta és que quan primer van agredir al germà de la víctima, i després quan van descobrir, no, que estaven sent assaltats, l'home li hauria dit a la seva senyora: vés a buscar la pistola, i llavors, bueno, que l'haurien agafat i l'haurien dut cap al menjador, i li van fer el tret, seria teòricament per l'esquena. Clar, és un pas més, no, amb un assalt ja violent, o sigui, que acabi amb la víctima morta per arma de foc. I evidentment també és una casa que està al mig de Tàrrega, no és una
masia aïllada,
o als afores. No, és al mig, és al centre de la capital de l'Urgell, és a on passen les vies del tren, i evidentment això el que encara genera és molta més inseguretat.
No s'ha detingut ningú, perquè sabem aquesta hora, no, Albert?
Que sapiguem, no. Mm-hmm. Que sapiguem, no. Clar, evidentment els Mossos aquí, bon, són molt cautelosos, hi ha molts pocs detalls, mm-hmm. Estan recopilant indicis i proves, i bé, i potser ja els tenen identificats i tot, però el que fan els Mossos sempre en aquests casos no és no precipitar una detenció fins que no hi ha prou elements de prova o indicis per evitar, no, que hi hagi, doncs, alguna destrucció de prova, perquè pel que sabem la pistola no l'haurien trobat. I bé, ahir al matí el que van fer va ser inspeccionar les vies del tren. Sí que van trobar una baina de dins de la casa, o sigui que això ja és un element prou important, s'haurà d'analitzar. I bé, càmeres de seguretat i preguntar als veïns, però clar, que jo ara tampoc no és pas que hi hagi gent pel carrer, no? O sigui, tot va ser molt... Els primers que van arribar va ser la policia local, les ambulàncies del SEM i els Mossos, mm. Però ja no van poder fer-li res per salvar-li la vida.
Aquesta persona, 86 anys, ara comentarem, també, perquè el que és molt sorprenent és que uns assaltants, que m'imagino que, bueno, no sé si són joves, no sé quina edat tenen, però avis no seran, requereixin de disparar contra un home de 86 anys per aconseguir el seu objectiu, no? Per això és una cosa. L'altra és... Era un conegut del poble, és a dir, és una persona
més o menys popular o que tingués alguna vinculació important al poble?
Sí,
no?
sí, una persona de tota la vida, era originari d'Anglesola, però era que s'ha tocat de Tàrrega, o sigui, i era una família, bueno, una família de tota la vida, una casa, vull dir, no és allò de dir, ostres, qui són aquesta gent, no tens allò, tampoc no era una persona que, és més, feia una vida molt humil, sí, clar, evidentment, els pobles sempre es diuen, pues, aquest senyor pues, o té diners, o són gent que a vegades, la gent gran també té, a vegades, té més diners en efectiu en casa que no les generacions més joves, no? Perquè és allò de... Però bé...
Bueno, de fet, digues, disculpa, Robert.
No, és que és curiós que en l'últim mes aquí a les comarques de Lleida, una aquí a Castellserà, que és aquí a tocar de Tàrrega, i una altra a Lleida, fins i tot es van endur dos armers. En el cas de Castellserà es van endur un armer, els lladres, hi havia quatre escopetes i dos rifles, no? Clar, doncs, robatoris d'armes fins i tot amb cases, no? És preocupant, no? Perquè ja no és només que t'entrin a un robatori en força quan tu no estàs a casa i se te'n puguin endur un televisor, un aparell electrònic o les quatre joies que puguis tindre, sinó aquesta violència, no?, que empren, que en el cas de Alguaire i de l'Horta de Lleida també van ser dos matrimonis octogenaris, evidentment som, el perfil de la víctima ja és molt vulnerable, no? I evidentment doncs està causant molta inseguretat ciutadana.
Quan parlaves d'això de les armes, però clar, una pregunta que es pot fer tothom aquesta hora del matí és una persona, un particular de 86 anys té una pistola a casa? I deies que vivia enmig amb dubte o amb temor de possible assalt, o sigui, per què? Què se sap d'això?
Aquí hi ha molts interrogants, perquè primer tots o que la vida ha estat vigilant, no, o que pugui ser que ja haurien patit alguna trentena, és el que s'està intentant de desbrinar, no? Per què? Perquè aquesta casa i no la casa del costat,
clar.
No? Aquí al bell mig de Tàrrega, clar, això són... Pues bueno, a vegades igual pot ser la gent pot sentir comentaris o pots dir una conversa de que aquest senyor té molts diners, bueno, o, clar, això és...
Això, Albert, és una... es deia en el poble que aquest senyor tenia molts diners o és una suposició, bueno, no, de dir, bueno, vés a saber si potser es deia, no?
Sempre es deia això, no, pel que ens han dit, veïns, tampoc no és una cosa que tampoc al final no ets una dia...
No,
és...
no.
Que no feia pas ostentació, però que tenia diners. Però bé, clar, a veure, tampoc no, si heu vist les imatges de la casa, tampoc no és allò que diguis...
No és una mansió.
Un xalet d'aquells de per això. A veure, també són cases que, evidentment, no deuen tindre ni càmeres de seguretat ni alarma, o sigui, no és... Clar, és el que impacta més és això, que hagi estat al vell mig de Tàrrega, no? És a dir, és allò que dius, mira, és una masia aïllada a les afores, tenen molta més possibilitat de passar desapercebuts, i aquí, doncs, no fa la sorpresa, això no ha sigut al carrer Segarra de Tàrrega, ostres, doncs això és al mig, no?, de la capital de l'Urgell, i llavors aquí pues, ha generat alarma. És un poble, també és una ciutat gran, estem parlant d'una ciutat de més de 15.000 habitants, no estem parlant d'un poble de 100 habitants, que n'hi ha molt, no?, aquí a les comarques de Lleida. Clar, som un territori molt disseminat, i els robatoris, només que n'hi hagi un amb violència, doncs evidentment genera molta alarma i molta inseguretat.
Els havien intentat assaltar abans aquesta família o no ho sabem, això?
Ens han dit que ell tenia temor de que el poguessin robar. Però bé, aquí les cases de pagès, a molts llocs, també els propietaris sempre han sigut caçadors, vull dir, és una cosa de...
Sí, sí.
No és algo... Clar, aquí la majoria de robatoris que es produeixen com a tot arreu, sempre es creuen els Mossos d'Esquadra, són els robatoris amb força quan no hi ha ningú a l'habitatge, no? Precisament perquè els lladres el que volen evitar és aquests enfrontaments, no?, més víctimes, però que el que està clar per ara és que sabien que hi havia algú dins.
Sí, sí.
Si se'ls en va anar, el més que sospiten és que se'ls en va anar de les mans, no?
Bé, veurem què és el que passa les pròximes hores. En tot cas, les administracions, l'Ajuntament, hi ha hagut algun tipus de reunió o juntes de seguretat que es diuen davant de la situació?
Doncs està prevista una per aquesta setmana vinent, però és que no tenia res a veure, diguéssim, ja estava programada. No, evidentment, ara sí que s'entrarà l'atenció d'aquesta propera setmana, però havia estat convocat prèviament. I tampoc aquí a Tàrrega no és pas que s'hagués dit que hi hagués hagut d'altres episodis, vull dir, no és allò de dir, ostres, és que hi han patit 7 o 8 robatoris seguits i hi ha una onada, no. Aquí, a més, ha sigut el cas puntual aquest de dir que era un assalt violent i amb tràgiques conseqüències.
Albert Garrigo, estarem pendents, perquè és veritat que és un succés estrany, és bastant estrany el que ha succeït en, aquest, en aquesta casa de, del centre, a més de Tàrrega, al carrer Sagarra. Una abraçada, gràcies Albert Guerrero.
A vosaltres.
Fins ara, l'especialista en successos i tribunals del diari Segre, que han estat explicant també les últimes hores el que hi havia succeït. Per cert, apunto una altra cosa en pla de successos, que és que informació que ens arriba a aquesta hora del matí a la redacció, que és una discoteca de Reus que es diu La Chismosa. Hi ha hagut un ampli dispositiu policial la nit de divendres a dissabte, que va acabar amb dos detinguts, 95 identificats i 11 persones denunciades. D'aquestes denúncies, tres són per arma blanca i 8 més per possessió de drogues. Dues detencions que les va efectuar la Policia Nacional per temes d'estrangeria. També es van aixecar diverses actes administratives per irregularitats de l'activitat al local. És un dispositiu que es va fer quarts de dues. Fins a les 5 del matí van participar equip de rodamossos, de seguretat ciutadana, efectius de paisà, guàrdia urbana i policia espanyola i tècnics d'Endesa, fins i tot. En tot cas, tampoc no és de manera que parlem d'una cosa que pràcticament no sabem més detalls, que és el cas de Tàrrega, però sí que és sorprenent. O sigui, tinc la impressió que no s'ha explicat ni l'últim capítol ni el penúltim de la situació. O sigui, em sorprèn molt un senyor de 86 anys amb una pistola a casa, un assalt a les 4 del matí en un carrer cèntric de la ciutat de Tàrrega, que sigui la pròpia arma del propietari, que tingués temor. Hi ha coses que no estan quadrant per enlloc.
Sí,
i és estrany. En un país com Catalunya, que un assalt acabi en una casa particular amb una víctima mortal per arma de foc, no és l'habitual.
És que ho explicava el mateix company del company del Segre, no? que explicava que hi ha hagut robatoris d'armeries i deia escopetes i rifles. És que escopetes i rifles són molt habituals en segons quins territoris que són caçadors, no? Això, jo que vinc d'una zona molt caçadora, pues sí, la gent encara té escopetes. El que no té són pistoles. I una pistola és un altre element que està associat o amb forces i cossos de seguretat de l'Estat en general, o amb la delinqüència, diguem-ne, o també a particulars, que poden tenir-ne sense ser delinqüents ni molt menys, No estic dient això, però vull dir que estan associats a dos mons que no és normal que un particular, a més d'aquesta edat, tingui una pistola a casa, i per tant sembla que ens falta alguna pàgina d'aquest llibre.
Jo me'n recordo fa un temps entrevistant una perit forense que en aquest cas parlàvem de delictes de violència masclista, no? però ella ho extrapolava tot i deia una cosa que ens passa quan sabem d'un crim, és que d'una manera molt inconscient el nostre cervell analitza i jutja d'alguna manera la víctima perquè vols pensar, a mi això no em passaria, no? Llavors dèiem, les dones és un procés que pot ser molt injust perquè tu el primer que fas és jo no hagués caminat sola per aquest carrer, jo no hagués fet tal, però ella ho extrapolava tot. I un bon exemple també és un cas com per exemple un robatori, perquè sincerament et pot situar en un lloc on ho escoltes de molta vulnerabilitat, perquè us escolta un moment, una persona a casa que li entren a robar, vull dir, una cosa que ens pot passar a tots sense haver comès cap tipus d'imprudència, no? Sí. I per això és una cosa que fa tanta por, perquè que et puguin entrar a casa i pugui acabar així. Clar, el meu dubte és el mateix que apuntava l'Arturo. És a dir, aquesta persona, per què tenia una pistola, que és una cosa poc habitual? Crec que és una sort que en la nostra societat n'hi hagi molt poques, perquè efectivament fa que les situacions de conflicte puguin ser menys greus. Evidentment tot es complica quan hi ha una armada pel mig, i que per tant el que falta per saber és qui era, com és que tenia una pistola i què va poder passar perquè acabés amb una víctima mortal, perquè efectivament, i afortunadament, els robatoris no acaben així.
9:32, evidentment a Tàrrega la sorpresa, la commoció, i veurem què és el que passa en les pròximes hores i la investigació cap on va, perquè insisteixo, tinc la impressió que no acabem de descatir ni des d'aquí, espero que des dels Mossos sí, què va passar en aquella casa la nit de
lloc. Heu vist Anatomia d'una caiguda, la pel·lícula?
No l'he vist, però està molt molt recomanada a tothom, Per què? Perquè
no,
ja has pensat,
Estava en un mor i a veure què ha passat, i la reconstrucció. I està bé.
9:33, deixeu-me un moment a la publicitat i de seguida parlem de l'altra qüestió que va despertar-se després de la conversa que manteníem amb la consellera d'Educació ahir, la prohibició dels mòbils a les escoles, que a partir del setembre serà total en el cas de la primària, irregulada, i per tant a cada institut sembla que decidiran què fan amb la secundària.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
En el meu primer dia de pràctiques a l'hospital, la sort va fer que coincidís amb la Maria. Per les converses davant la màquina de cafè, per totes les nits de guàrdia que hem passat juntes, perquè gràcies a ella sóc millor infermera. Si aquest any la sort decideix que em toqui el gordo de Nadal, ens tocarà totes dues.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal. Encara ets a temps de compartir un dècim.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Xas! Aquest Nadal a Manlleu Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Et portem en exclusiva els canelons tofonats amb pollastre de pagès del cuiner Nando Jubany, el panetoni del millor mestre xocolater del món Lluc Cruselles i el tortell de reis del pastisser Oriol Balaguer.
A Manlleu Origen, aquest Nadal tens la màgia a tocar.
Braç a braç, així encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles. Així aplanem el camí, compartim el camí, gaudim del camí. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
Fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades de vehicles quilòmetre zero, gerència i seminaus directes de concessionari. Fins a final de mes, beneficia't de descomptes en unitats seleccionades. I a més, entrega en 24 hores en alguns dels nostres vehicles. No esperis més. Aconsegueix les claus del teu nou vehicle abans que l'any acabi. T'esperem a Autovivo Store a Sant Boi.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
RAC 1.
Hola, sóc l'Edu de Batlle i he triat aquest poema perquè jo quan era petit era un nen vergonyós i a mi em costava ser el centre d'atenció, però a la meva àvia li feia molta il·lusió que recités un poema concret, un poema de Joan Llongueras, que li agradava molt, i diu així. Nadal, Nadal, un pas de pardal, s'allarga el nou dia. Nadal, Nadal, oh, que dolça s'ha escampat.
Aquest Nadal, RAC 1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9:36, acompanyats d'Arturo Puente, d'Antonio Baños, d'Alejandro López Fonte i de Carla Turró. En el dia que avui encara cueixen les declaracions d'Anna Simó ahir en aquest programa, on va ja obertament dir que a partir del curs que ve els mòbils estaran prohibits a la primària, és a dir, fins a, si s'ha de primària, això són fins als 11-12 anys.
Aquesta indicació de regulació, de restricció absoluta d'ús dels mòbils a primària, els centres hauran de començar a adoptar-ho i l'objectiu és que a inici del curs 24-25 tots els centres ja tinguin regulat l'ús dels mòbils.
Per tant, inici del curs que ve, per tant, al setembre, en aquesta frase que és indicació de regulació de restricció, no va dir la paraula prohibició, però vaja, la restricció total és la prohibició. Això és la primària. Clar, llavors, la gran qüestió és la secundària, no? Que és quan les criatures més tenen mòbil. Llavors, aquí, Anna Simó, vam estar incidint en la qüestió de què volia dir regular-ho, que és quin és el marc regulatori, no vam quedar trobar l'entrellat de què és el que faria el departament, quin tipus de regulació, però sí que va quedar entès, més o menys, que serien els centres els que definirien quina és la restricció que volen aplicar a la qüestió del mòbil a secundària.
Vam prendre nosaltres una decisió que era demanar al Consell Escolar de Catalunya que fes un debat acotat en el temps i que ha acabat ara i que ara tenim nosaltres la pilota a la nostra teulada, la pilota al departament per fer aquestes indicacions i instruccions en el termini d'unes setmanes.
D'aquí una setmana sabrem exactament què vol dir el marc regulatori del departament respecte als mòbils.
No d'ara. És que ara també és que ara també són els instituts els que marquen
el... Però aquesta va ser una, va ser una pregunta que li vam fer, sí. Que quina diferència hi havia amb l'actualitat, que és que els instituts ja decideixen si
el mòbil... Hi ha cap aplicació de traduir el llenguatge de...
Intel·ligència artificial?
Sí, de simoníac a català, diguéssim.
Simoníac, és molt lleig, eh?
Sí.
En general, de la política.
Bueno, de la política, diguéssim, així de... Perquè jo,
politiqués.
Ni la carta, ni totes les declaracions que he sentit, em trec l'aigua clara. I mira què és el...
Sobretot perquè, no sé, ara opino.
Bueno.
Sí, per això estem, no? No, però vull dir que és una opinió una mica sui generis.
Ah, sí, muy bueno.
No, però que jo tinc la sensació, una mica, que visquem una mica en el país de les cortines de fum. Perquè, sí. Perquè a veure... ve la pandèmia i fem més dies de, no, de toc de queda que ningú, perquè això sembla que estàs fent alguna cosa, no gaire. Ve la sequera i els camps de futbol al final no, però el que siguin les dutxes.
No, dutxes al gimnàs, bueno, quan no té res a veure.
I ara surt un pis molt dolent i correm a regular els mòbils, que escolta, a Castella i Lleó també hi ha mòbils a les escoles, diguem-ne. I no és això la gran diferència que té Catalunya, tot i que el tema del mòbil evidentment s'ha d'abordar. Jo no dic que no. Que surti la consellera d'Educació i que l'únic anunci, pràcticament, que s'ha fet així amb cara i ulls, s'han dit moltes coses, i el president va fer l'altre dia una compareixença on també va dir alguna cosa, però mesures, com a tal, la del marc regulatori dels mòbils. Doncs, jo bueno, escolta, doncs, vale, i ara parlem del tema dels mòbils, però sí, no. Lligar les dues coses, no. Estrany.
A més, una de les... Ara tothom mira Castella de Nou, que també està molt bé, perquè no li fem cas per res. Bueno, l'Espanya vacia i tot.
Bueno, dos ministres, eh?
Sí, sí, per això, no, i la creació de funcionaris, totes aquestes coses. Però, clar, aquí el tema és que hi ha unes exigències del PSC i uns pressupostos en els quals es promet fer el Hard Rock Café, per exemple, però no tenim el 6% indicatiu de despesa en educació, que és...
Això del 6% és una mica el matxacó d'altre del lloro, sí, bueno, mentre tu no controlis...
No, d'acord, ho entenc.
Si tu no controles, si tu controles el 100% del PIB, el 100% del que recaptes, tal, però com que no t'arriba ni una part, doncs el 6% del PIB no podràs invertir mai si no invertes el ministeri.
Bueno, mira, per aquella mena de coses, una sèrie de gent es va fer independentista.
Sí, s'entén.
No, però igualment, hi ha una sèrie de prioritats que en aquests últims anys, pressupostàriament, no han estat avalades ni la llengua, ni la cultura, ni l'educació. I ara ens trobem amb un daltabaix de la llengua catalana, un daltabaix de les competències més mínimes, que és llegir i fer números. Vull dir que no es tracta de tampoc de... Llavors, mentrestant, ens hem dedicat a parlar sobretot d'infraestructures, de despeses més o menys a mig termini, però aquestes ara, encara que es comencessin a fer ara, el resultat d'un augment pressupostari o educació no la veuríem fins aquí
a l'inrevés, no? El que estem veient, poder, hi ha una part d'aquelles retallades tan fortes en educació.
Bueno, és que no s'han revertit mai, ni a educació ni a salut, i a més hi ha hagut vaga d'educació, hi ha vaga d'infermeres de salut, és a dir, al final les coses que aplaudien durant la pandèmia, les coses per les quals a Catalunya es creia especial o especialment bona, que era el sistema de salut, o era l'immersió, o era l'escola catalana, al final ens hem descobert, passada la cortina de fum, com tu dius molt bé, que estan en fallida.
També és veritat que algunes de les... Ara, l'Arturo apuntava a Castella, algunes de les comunitats que han tret molt millor, les millors notes, no tenen una inversió molt més alta que la que té Catalunya. Per tant, el problema segurament, també, quan analitzem el que ha passat aquests dies amb aquests resultats, és que són tants factors i són tan complexes que no tenen una solució ràpida i fàcil. I jo qui entenc a la conselleria quan diu escolta, no volem prendre decisions de cop de volant i decisions ràpides. D'acord, ho compro. El que passa que en les explicacions que s'han donat, i això val per PISA i val també pels mòbils, no?, per aquesta indicació de regulació, de la restricció de... que, bueno, és molt difícil d'entendre, no?, algunes de les coses que esteu dient. Llavors, tinc la impressió que vigilen molt amb els diferents col·lectius que poden estar implicats i que es poden sentir ofesos, atacats, assenyalats, el que sigui, amb les seves explicacions. I aquí sí que com a societat penso que hem de fer tots plegats una reflexió, discutir, siguem adults, tinguem els debats que hem de tenir en veu alta i parlant-nos clar.
Cara.
I jo la meva sensació, escoltant aquests dies a la consellera, és això, que vigilava molt, havia de vigilar molt, perquè tots els col·lectius, les famílies, els pares, els mestres, els periodistes, la societat en general, sí, i dius, però anem a parlar-ne.
Tens una idea clara del que vols. Perquè tu tens una idea clara del que vols.
Absolutament.
A tu l'exposes i després
has de convèncer.
Has de convèncer els col·lectius. Sí. Doncs mira, jo tinc aquest model d'escola.
El que volia aquest govern, el que volia aquest govern sobre el, perdoneu, el que volia aquest govern sobre el tema de l'educació, estava bastant clar.
És que jo crec que, exacte, jo crec que Cambray ho tenia clar.
Però li van torçar la mà, li van torçar el braç.
És a dir, què volia Cambray?
Cambray volia fer un canvi molt fort en temes d'innovació, en temes de tal, però també allargar el calendari escolar i allargar la jornada escolar. Que són dues coses que eren...
I que són els debats públics que hem tingut. No hem tingut un debat de comprensió lectora, no hem tingut un debat, hem tingut un debat de si es començava 4 dies abans o 4 dies tard. Bueno, aquests són els debats que hem tingut.
Llavors, aquesta era una mica la idea. Els professors, el col·lectiu de professors, no tots, ja em sabeu, però vull dir que ja el col·lectiu de professors, els sindicats de mestres, es van posar molt en contra i van acabar tossant el braç al govern. I què va passar? Que van posar una consellera que, com molt bé diu la Carla, tota l'estona està intentant no trepitjar l'ull de poll als professors.
Jo, tornant a dels mòbils, quin és l'objectiu de treure els mòbils? L'objectiu, han de tenir un objectiu, no? Per què volen treure els mòbils? És per el tema de PISA, per el tema de les distraccions a l'escola, per el tema del bullying, de que hi ha molt bullying i que és molt fàcil a l'horari escolar fer bullying.
Bueno, els mòbils tenen molts efectes.
Per no accedir a determinats continguts.
Sí, per diferents motius, sí.
Escolta'm, però hi ha coses incoherents, no? No, treurem els mòbils de la classe, però els patis sí que podran tenir mòbils, perdona. Ja estàs...
Bueno, això no està...
No, però això per
exemple... A veure, jo el que faria és fora mòbils, però ni primera, primària, secundària i inclús al batxillerat. Si no estàs utilitzant el mòbil per treballar a la classe perquè el professor necessita el mòbil perquè hi ha una interacció, no sé com funciona ara, sinó perquè volen els mòbils a la classe. O sea,
però
la tu estàs...
La classe és una cosa...
No, aquí, sí, no, perquè a veure, jo espera un moment, i els pares que diuen, no, és que jo vull que està connectat amb el meu fill, oye, que li compren un Nokia sin wifi.
Però un segon.
No, com que no?
Però fem un aiguabarreig una mica, aquí es fa, i a més que jo crec que de forma molt interessada, un aiguabarreig entre moltes coses. Les escoles lliures de mòbils, exactament què
volen
dir? Perquè a classe està prohibit treure el mòbil, però està prohibit treure el mòbil i treure Dostoyevsky per llegir, per això està a la classe. No és una qüestió de que si el mòbil, de que hi ha el mòbil. És una classe. Ara, i la resta dels espais? Perquè la resta dels espais de les escoles són... entre classe i classe hi ha uns moments. Patis.
Fora mòbils.
Espera. Patis.
Fora mòbils.
Menjador, tal. Llavors, tu pots dir fora mòbils. Sí, jo no sé si hi ha un nen de... Tu has dit fora mòbils a primària, secundària...
I a batxillerat.
Jo no sé si als 12 anys o als 14 anys no pots... No, has de prohibir al teu fill que escolti música, que pugui parlar amb els seus amics per WhatsApp, que pugui mirar vídeos de YouTube, que pugui mirar-se una sèrie en un moment donat, no sé què. Sí, és a dir, que... amb els mòbils, jo el que dic és, amb els mòbils es fan moltes, avui en dia, moltes coses. I jo me'n recordo que era un xaval que amb els 14 anys anava amb un Discman, així de gros, amb la butxaca, una butxaca molt grossa que portava, vale? Perquè m'agradava la música, i volia escoltar música, i ens passaven discos, i ens miraven... Vull dir, l'has de prohibir a un nen de 13 anys que al pati o al menjador, que jo anava al menjador i estàvem allà 3 hores lliures que no teníem res a fotre, li has de prohibir que se miri un vídeo de YouTube, no sé què,
no,
que es miri el Polònia d'ahir.
Jo sé que la meva opinió.
Jo no sé,
Que els has d'ensenyar que socialitzin amb els que tenen a l'entorn, no els que no estan
a
l'entorn.
Perquè
han d'estar... O sigui, si tens els companys del col·legi, si tens els patis, si tens... És la forma de fer coses amb els teus companys, no amb els que no estan al teu
alrededor. Que està bé que tu...
Jo penso així, jo ho faria així. Que em facin a mi conseller d'educació...
Vaja. Estàs demanant un càrrec al govern d'Esquerra Republicana.
Tinc el mòbil obert.
Fora de pati. Quan diem aquesta idea, no?, de mòbils prohibits a tot arreu, a tota hora i sense parar, dius, no, normalment aquesta prohibició absoluta i total és la solució més fàcil, no? Poso cometes, quan hi ha coses que són complexes. Els mòbils són difícils, entre d'altres coses, perquè jo, persona adulta, estic amb el mòbil tot el dia, i els nens ens veuen, els pares, veuen tot el dia, com nosaltres també els utilitzem després.
Bueno, perdona, som la viva imatge de que el mòbil té una conseqüència negativa en la capacitat cognitiva, tots d'aquí, tots els d'aquesta taula, des que tenim un mòbil, que ens movem amb més dificultat en la qüestió de concentració de la memòria i fins i tot de l'actitud social.
La
llavors, també,
eh? Sí, també i llavors jo sí que crec que el, i després quan diem que és molt important que socialitzin i aprenguin a socialitzar sense mòbil, totalment d'acord, el que passa que ells tindran un mòbil a la seva vida. També és interessant pensar com eduquem amb la tecnologia pel mig, com els hi ensenyem i com hem de fer compatible que es relacionin sabent que allò existeix. Llavors per mi són dos debats diferents, el que passa dintre l'aula que el que els està passant a l'hora del, no? A l'hora del pati. Jo tinc una bona amiga que l'altre dia m'explicava i ho deia com amb to de derrota, no? Que ella sempre havia sigut partidària de dir, vull crear, no? Volem tenir un centre que sigui diferent, que els alumnes els fem corresponsables d'això i que per tant la solució no passi per la prohibició absoluta sinó perquè entenguin com l'han de fer servir, és a dir, una idea que és bona, no? I l'altre dia em deia, mira, saps què? Que els hem prohibit.
Claro.
No, i estava, claro. Estava derrotada perquè em deia sí, hi ha una cosa, hi ha una que ens, no, i que ens hem de protegir no. A nosaltres quan tu estàs dedicant la teva escola, la teva hora, deixa'm mòbil claro. Hi ha un moment en què dius, mira, prou, això no ho faré. Per tant, claro. Jo entenc que, hi ha una, aquí hi ha una cosa també de dir, bueno, hem de protegir una mica els docents a l'hora de donar classe. I si això ara mateix no estem trobant la manera de fer-ho, contra la prohibició és una manera. Però siguem conscients que enmig d'aquest debat en algun moment també ens haurem de replantejar com els ajudem. Sí. A fer-lo servir. I això el problema és que com que no el sabem fer servir bé nosaltres, què li hem d'anar a ensenyar a ningú? I em sembla que són debats que no tenim tant perquè no, perquè són més difícils i per això no tenim resposta.
Un exemple molt ràpid, eh?
Ahir, molt ràpid.
Superràpid. Ahir es parlava...
Esclau, tenim un setge esperant.
Ahir es parlava, no? Ahir en aquest programa donava el tema dels grups de WhatsApp, no? S'ha afegit a la meva filla de 12 anys a un grup de WhatsApp on hi ha uns continguts horrorosos. Sí. Vale. Que els pares sapiguen una cosa. Poden anar a justos de WhatsApp i evitar que qualsevol persona els fiqui a un grup. És a dir, això s'ha de saber. És a dir, exacte. Podem prohibir...
Pues això que ho ensenyin a l'escola.
Podem... No, no, però l'escola no.
Classe d'utilització de mòbil.
A l'escola no, que els pares no van a l'escola. Ah, no. És a dir, ho han de saber els pares, perquè hi ha una qüestió, que és que també matar mosques a canonades no sé si és la millor forma de matar mosques.
Oye, que jo no he tenido mòbil hasta los 40 años sí, y no me he muerto. Bueno, sí.
El que vull dir és que hi ha formes...
La meva vida no ha sigut un desastre.
Vull dir que hi ha formes de fer, també, de donar un mòbil 49, i que no passin segons quines coses en aquest mòbil.
Jo, una cosa, m'agradaria fer l'exercici, aviam si es pot fer, durant aquesta dècada passada, o una mica més, va haver molts pedagogs insistint en la meravella absoluta que era omplir de tecnologia les aules. Perquè la tecnologia bla bla bla, perquè la tecnologia ens feia no sé què i ens feia no sé quantes. Jo ara no els he sentit defensar que s'omplin de tablets a tot i s'omplin... És a dir, ara de sobte, durant una dècada... És que són com les modes, eh? Sembla... Sí. Però el que passa és que estem parlant d'una generació sencera de gent. I hi ha institucions i grups que estaven dient-nos que, vamos, inundar de mòbils absolutament tota la vida infantil i juvenil...
Portàtils, no?
Portàtils, mòbils, pantalles, era fantàstic. Ara surten fins i tot pediatres dient que els nens augmenten la miopia per les pantalles... Mm. Bueno, tot aquest... No s'ha fet un judici a tota aquesta gent que ens ha dit, a més, amb empreses multinacionals i amb diners de banca i gent d'aquesta, que ens ha dit que aquesta era la via. I finalment... A mi els mòbils, mira, jo prohibiria pràcticament tot perquè sóc un vell rondinaire i a mi ja és igual. Però hi ha una cosa que el debat central, saber llegir. Què ha passat aquí? I fa temps. Tothom tenim amics que donen classe a la universitat. Sí. A la universitat, eh? Uh-huh. I que donen, bueno, són professors associats, la majoria, que és pobres, bastanta desgràcia tenen, no? Que estan dient que necessiten ensenyar a llegir, que necessiten, quan donen un llibre... per una carrera universitària, necessiten donar-lo a trossos perquè són incapaços de fixar-se en un llibre. Universitari vol dir que fa una dècada, o més d'una dècada...
I redactar, que, bueno, i com redactar.
Redactar, mira, sí. Amb notes de veu ja podran passar la vida. Què però el problema, l'altre dia amb la Montserrat Rebreda parlant, clar, gent que arriba a l'universitat per ser jutge, per ser advocat, és a dir, gent que podrà fotre la gent a la presó, que té dificultats severes de comprensió lectora. Ja no et dic medicina, enginyeria o una altra mena...
Per mi és el més preocupant de l'espissa, aquesta cosa de dir. No entenen, llegeixen...
El centre de la qüestió educativa és aprendre...
Que resulta, precisament, ho lligava allò del principi. Resulta que durant l'última dècada, llegir era una espècie... Bueno, jo he llegit... frases de pedagogs dient que, bueno, que els nens ja llegiran sols perquè, en fi, no s'ha de disciplinar, que tot és antic, los professaurios i totes aquestes coses que diuen no, amb pantalles, interacció i no sé què. Bueno, pues no saben llegir. I si no saben llegir, no saben parlar. I si no saben parlar, no saben pensar. I si no saben pensar, no són bons ciutadans.
Jo no vull treure-li responsabilitat a l'escola, només faltaria, però torno al mateix que deia abans quan deia de mirar-nos també nosaltres mateixos. Tots els pares que estan preocupats perquè els seus fills no llegeixen, quants llibres han llegit aquest últim any? Ja està. Ja sé que és una generació diferent perquè va créixer educada d'una manera diferent, però el problema de la... que cadascú també...
Sí.
7 minuts i les 10. Permeteu-me saludar Xavier Massó, que és secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, SPEC, SPS. Senyor Massó, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina alegria que de salutació.
Sí, no. Escolti, per què està content?
La primera pregunta.
Per què
està content, senyor Massó?
Vostè per què està content, senyor Massó?
Bé, no, millor està content que no està. És que hi ha moltes coses al damunt de la taula i s'ha debatut molt a la tertúlia, però li començaré preguntant pels mòbils. No sé com ho van rebre ahir des del sindicat i des dels mestres de secundària sentir la consellera dir que estaran prohibits els de primària i els de secundària ho deixarem en principi en mans dels instituts.
A veure, jo entenc que és una inhibició per part del Departament d'Educació de no decidir, és a dir, no s'atreveixen a decidir i pot haver, doncs, lobbies, diria jo, partidaris de no erradicar el mòbil, però la veritat, nosaltres estaríem a favor de la prohibició, això està claríssim. Ara bé, la meva pregunta...
Perdoni, això està claríssim, prohibició total a l'escola, eh?
Jo, Pati, no ho tinc tan clar, Vull dir, és una qüestió que caldria discutir probablement molt més a fons. Però és que a l'aula un mòbil no hi pinta res. És a dir, de la mateixa manera que m'imagino que el mateix alumne que està enviant whatsapps a la classe en comptes de prestar atenció al que se li està explicant, si és que se li està explicant alguna cosa, quan després surt de va al pati o va a jugar a futbol, no m'imagino que tingui el mòbil a la butxaca mentre està jugant a futbol. Per què? Home, doncs perquè allí el mòbil no hi pinta res. Doncs en una classe de matemàtiques és exactament el mateix. És a dir, el que s'ha de fer és prestar atenció a les explicacions per tal de poder aprendre allò que se li està explicant. Per tant, això està claríssim. Si envieu al pati, és un tema més extens, no és un tema ja estrictament docent, sinó de qüestions que n'estàveu parlant ara mateix. És a dir, bueno, com es comuniquen avui en dia... els nois i les noies, etc. Doncs a veure, caldria entrar més a fons en això. Jo de totes maneres tampoc veig cap problema que en el pati se'ls pugui tenir usar el mòbil, però la mesura de la consellera em sembla que és un allò ni quito ni pongo rei, no? Feu el que vulgueu, però esclar, això pot generar amb l'absurd. Pot passar que hi hagi un institut a 500 metres o a 300 metres d'un altre que amunt estan autoritzats els mòbils, hauríem de preguntar per a què, perquè autoritzar-los vol dir aleshores que el poden fer servir classe, per exemple, o què, no? I que a l'altre institut, doncs no hi hagi mòbils. Bueno, i a lo millor resulta que aleshores tenim famílies que són partidàries del mòbil i n'hi ha i d'altres que... A veure, això què és? Això és un guirigai. És a dir, el departament no es pot inhibir en això. I, de fet, el que hauria de fer és prohibir-lo d'una vegada, claríssimament. Però és que la mesura aquesta d'inhibir-se, realment el que crearà són més problemes dels que ja hi ha. És a dir, és inventar un nou problema, no? O per cada solució que es plantegi, inventar un problema. Nosaltres entenem que això és així, vaja.
Vostès que ho coneixen, què provoca un mòbil a dins d'un centre, d'un institut?
A veure, pot provocar moltes coses, és a dir, si els alumnes o un alumne o uns quants estan doncs connectats a la xarxa mirant una pel·lícula mentre s'està explicant, doncs ja m'ho explicarà, ja a veure si aquest és el panorama normal, no? Vull dir, òbviament, distorsiona la feina de la classe, això està claríssim. És a dir, no té per què estar obert un mòbil mentre jo estic doncs explicant una matèria o el que sigui i l'alumne doncs està xatejant doncs amb el company de tres taules més enllà o de l'aula del costat. És a dir, bueno, si entenem que els centres educatius, els centres d'ensenyament, s'hi va per aprendre, doncs és evident que el mòbil no entra dintre dels aspectes que d'alguna manera estan previstos en els models d'explicació, de transmissió de coneixements, etc. És a dir, és una distorsió, perquè es fa servir per coses que evidentment estem parlant de qüestions que no tenen res a veure amb el que allí s'està explicant, sinó tot el contrari. I per tant, és que és tan evident la veritat que fins i tot el debat sobre si han de portar el mòbil o no l'han de... És que és relativament absurd.
Des del seu punt de vista, ara que estàvem tenint debat, i l'Antonio Baños deia allò de la irrupció de les pantalles des de fa una dècada, administrativament, és a dir, des dels governs dient, doncs, a partir d'ara incorporarem-la al portàtil, etcètera, etcètera. Com ha sigut per les escoles, pels instituts? Quina conseqüència ha tingut?
A veure, ha tingut una conseqüència que els hàbits socials, a mesura que doncs, els mòbils, per exemple, en aquest cas, o tot tipus de pantalles, s'anaven imposant en el seu ús social, doncs això ha impregnat absolutament l'escola sense entendre que l'escola és, en cert sentit, és un món a part, perquè és un àmbit, com deia Hannah Arendt, ja ho deia als anys 50 del segle passat, l'escola és un espai prepúblic, prepolític, deia ella concretament, política entesa en l'àmbit d'allò públic, no? Esclar, allí s'està aprenent. Allí s'estan aprenent una sèrie de coses d'índole diversa que després hauran de servir per formar-se com a persona. I allí se'ls està explicant d'una manera o altra, segueixo un Hanar en aquest cas, com és el món. I a partir del que sàpiguen, hauran de decidir com volen viure en aquest món, no? Un cop han madurat, hagin madurat, etc. Per tant, esclar, hi ha hagut una irrupció, això és cert, però perquè a l'escola no s'ha posat tampoc cap tipus de control ni de trava. Aviam si ens entenem. En una societat que funcionés normalment, no caldria prohibir-lo, perquè és que la gent entendria que a classe el mòbil no s'ha de fer servir. De la mateixa manera que entenen que no s'ha de fer servir el cinema o no s'ha de fer servir doncs, si estàs en una obra de teatre o al mig d'una conferència o un congrés, etcètera, no? En realitat és això.
Però perdoni, senyor Baixó, llavors el que està dient és que aquí hi ha una qüestió primordial que és la gestió dels pares en aquesta circumstància.
A veure, la gestió dels pares, socialment parlant, és evident que hi és. Però és que l'escola també ho ha de...